Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, molt benvinguts, mosseguis. Avui, a veure si algú endevina què està passant a Mossega la Poma, perquè hem començat de manera diferent. A veure si algú sap per què. Un moment, que tinc el micròfon massa baixet, ara el pujo. Doncs això, benvinguts tots en aquest nou programa, el programa 636 de la temporada 19 de Mossega la Poma. Ja ho dic tot, perquè així després, com això, no tindrà aturador. Avui, entre nosaltres, deixeu-me presentar primer a la novetat, que és el senyor Rafael Jesús. Hola, Rafael.
Hola, molt bona tarda, mosseguis.
Senyor de capital de comarca, com jo, que estem fora de Barcelona, ell està a Balaguer i jo estic a Olot. Molt bé, de comarca a comarca, molt lluny de la Gran City.
Sí?
Sí, sí. En Rafael, el coneixeu?
Jo estic a una hora i mitja de Balaguer, de Barcelona.
Jo una hora llarga. I si hi ha retencions, poden ser dues o tres hores. Però anímicament és com si estigués visquent a Suècia. ¿Vale? Ara parlarem de Suècia. Però sí, jo és que entre que estic envoltat de verd i tinc dos volcans, aquí tinc aquesta banda d'aquí, tinc el Mont Sacopa, i aquesta banda d'aquí tinc la Garrinada, que són dos volcans. Per empadronar-te a Olot, quan vas a portes els papers, et fan una pregunta. Digue'm el nom de cinc volcans de la comarca, que hi ha 70. Si dius cinc, ja tens l'empadronament aquell mateix dia. Si no, has d'esperar que te l'enviïn a casa per correu. Bueno, en Rafael és oient de Mossega la Poma des de l'any 2007. Brutal, brutal.
Correcte.
Sí, sí. Vull dir que del principi de Mossega la Poma, molt content. Ell és el nostre referent, sempre ho ha estat en temes de fotografia. I el tenim avui aquí, doncs molt, molt content, Rafael.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Dani, ara l'últim el ludo, perquè per poder saludar, si no, no podem ni saludar.
Hola, què tal?
Tu a Estocolm, que amb avió més o menys estàs igual que nosaltres.
Tres
horetes. Sí, sí. No vens a la JPOT? Ara, això volia
parlar.
Sí, perquè no sé... jo no t'he llegit el motiu, però m'he donat compte que hi havia un motiu bastant important.
Yes? Sí, estaré, però no hi estaré.
Vale. Ara en parlarem perquè jo tampoc hi seré, però m'agradaria veure't, vull dir que, i saludar-te en persona.
A veure, sí, si possiblement m'acosti a Olot.
Ah, genial, hòstia, doncs fantàstic. Així no haig d'anar per la C58, que sempre és una mica problemàtic.
Hola, Marc. És un viatge pendent a Olot.
Encantat. Sí. Escolta, però això dels volcans, hauríem de preguntar de quants volcans has pujat. He pujat a Toscat, a Santa Margarita... Quins són els volcans que has
pujat?
I amb fotos, pujat, amb evidències.
Sí, sí, tinc evidències. Jo he pujat, que jo tingui consciència, ja n'he pujat 7. Incloent un que és molt maco, si algú que no és conegut, perquè no és d'aquests famosos, que es diu Aigua Negra, i que si veniu aquí a es pot fer caminant des del càmping, Ludo, a l'Aigua Negra.
Sí, de fet, també, si estàs a estàs a la Fageda, a la Fageda, mig a la Fageda, hi ha un parell de volcanets de 20 metres d'alçada, que també són cràters. Per cert, fixeu-vos, heu vist aquesta samarreta que duc? És una samarreta de 1.300 iens, o sigui, menys de 10 euros comprada a l'equivalent d'un... un CIA o un Zara de Japó, de Kyoto, i li foten un cotó gruixut de collons i veus que cau bé. O sigui, sembla que porti una samarreta dels Avengers o algo, perquè és allò. El que passa que és a mi em fa una mica armari empotrat perquè sóc molt ample i llavors... Però, hòstia, el cotó que tenim aquí és de Chichimona, i allà a Japó... Sí, et foten un cotó.
Jo compro el Zara japonès, que és l'Uniqlo. Vale? Sí, perquè jo soc el típic tio que té tres colors a l'armari, que és gris... No, té quatre, de fet, però el quart no me'l poso mai. És gris, blau, negre i blanc. El que no em poso mai és el blanc, vale? I no em moc mai del gris, del blau i del negre. I jo a Kyoto passaran 20 anys i ja compraré sempre el mateix perquè és que la noia ja sap, o m'ho compro per la web i jo ja sé el que compro. És un plaer perquè no haig de pensar.
Saps que en Dani i jo tenim més colors?
Sí, més colors.
Per cert, bona tarda, mosseguis que esteu a YouTube. Hola, Quint, Tangai. I d'això també hem de parlar, del nou iPhone. Que ja té funda perquè sap que se casca.
Sí, sí. Ja el vaig cascar posant la funda. Imagina't com està.
Com que el vas cascar posant la funda?
Sí, sí, sí. Té una petita ratllada.
Explica-ho bé, Dani.
Aquí ja el tens ratllat.
És un manasses?
No, és un manasses. És que si el Dani ratlla un iPhone... Bé, jo no sé el 90% de la població civil que podria acabar fent, això ja té...
Com t'ho has fet? Explica'm això de com l'has ratllat.
Doncs posant la funda a la part de dalt, que has d'apretar una miqueta, doncs amb aquesta mica de força que fas, hi ha tres petites ratlladetes que... Res, molt petites.
La funda ha ratllat el telèfon.
Sí.
Hi ha un ratll
aquell. És un fallo de disseny de la funda, eh?
No. No és la funda, és el telèfon. Hi ha un ratllagate, els d'iFixit ja ho han estat mirant. Resulta que la forma, la corba que té a l'alumini, no? És alumini, no? Veritat?
Alumini.
A l'alumini, on està la part de les càmeres, ¿vale? Fa que tingui un punt de debilitat, no m'expliqueu tècnicament com ho defineixen, que fa que ratllin. Es ratlla l'iPhone 17, a l'iPhone Air, perdó, i a l'iPhone 17 Pro.
Quan el poses, has de posar primer les càmeres i apretar-lo pel cul.
Jo el vaig apretar per dalt.
Ah, si l'apretes per dalt, vale. És culpa teva. És com quan l'iPhone no agafava cobertura, que ja va dir Steve Jobs que l'agafes malament. És que l'agafes malament, que van... No sé si us recordeu que ens va ser l'iPhone 4 que van tindre que regalar fundes perquè la gent agafava...
Sí, el 4.
L'agafava...
Els famosos bumpers.
Sí,
els bumpers. Jo vaig tindre un. A mi me'n van regalar un.
Sí, jo també vaig tenir un bumper.
Perquè l'antena donava la volta però no podia tancar-se. Si amb el dit feies contacte, deixava de tenir... Ja va dir, l'esteu agafant malament.
Una altra solució per a aquestes ratllades és comprar-te el de color blanc. Llavors no veu tant.
Sí, sí, perquè el color influeix també...
Però quan la funda està posada ja no es veu.
No, o sigui, Marc...
A veure, jo tinc aquí el 14. No sabeu de quin color és. Perquè hi ha la funda.
Clar.
Veu.
Però jo
El meu és transparent.
Jo no he tingut mai funda en l'iPhone. No vull funda. Per això pagues 1.000 i pico euros per un telèfon.
Jo torno a la funda després de tindre dues vegades la funda aquesta, diguéssim, aquesta que s'obre i d'això. Torno a la funda, diguéssim, de tipus cartera. La que es tanca, que pots ficar-hi els bitllets.
La dels abuelos.
Els abuelos. La funda dels abuelos va molt bé. La funda dels abuelos va molt bé perquè així no has de tindre cartera, no has de portar cartera, no has de portar res. Tens més problemes, no pots carregar pel MagSafe, l'has de treure i llavors apliques
el... Un altre problema. Els telèfons que són carregats amb MagSafe, els hi queda el cercle senyalat en el telèfon. Vale? I això es va detectar en les Apple Stores. Que la gent treia el telèfon del MagSafe on estava carregant-se per mirar-lo i es veia tota la marca, sabia com ionitzat, o no sé...
Galvanitzat o el que fos.
Bueno, no sé què passava Sí, a mi em costa entendre una empresa com Apple, amb el que valen els telèfons i amb el que es juga de prestigi, que no hagin tingut marge de maniobra per provar això, que és evident a les poques hores de treure el telèfon.
A les poques hores. Jo crec que en aquest cas el problema és que per aconseguir aquests colors, tintar l'alumini no és un tema trivial i que això, van treure el procés de producció i no van fer les proves adequades. Que igual les proves que han fet no han sigut algo tan... habitual, doncs, com això, és com cascar-hi...
Però, Marc, posar una funda a un telèfon o posar-lo a carregar amb un cercle d'aquests MagSafe... O sigui, jo el meu telèfon no el carrego mai ja per USB. O aquest és un iPhone 14 Pro i encara té Lightning, ¿vale? Però jo tinc aquí un cercle, un carregador que no és d'Apple, és de no sé qui, i sempre el tinc aquí posat, el tinc en stand. I a l'habitació també, al dormitori.
Jo, el problema que hi ha tant amb els carregadors Lightning com amb els USB-C és que s'omplen de merda i llavors sí. tens problemes. Jo, per exemple, els AirPods els cargo sempre amb el... Les estic cargant amb el carregador de l'Apple Watch perquè si em va fotre merda i no tinc ganes d'agafar i posar-me a fer cirurgia aquí allà dintre. Està bé que tinguis també una manera alternativa de carregar el mòbil. Però, escolta, mira, com deia l'altre dia, aquells són problemes del primer món. Escolta, tu t'agafes un... aquests trastos tothom els té que portar en funda. I com no, més gruixuda, no, 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 i com no, no, més gruixuda la funda, millor.
No, a veure, et compres un telèfon de 1.400 euros és per portar-lo sense funda.
Mira, cau cony. Hasta en el MacBook hi tinc funda jo.
Però a veure un moment, Marc, et coneixem. Com pot ser que tu portis... Si tu hauries de portar... Tu hauries d'estar plastificat i portar jo... funda tu mateix, que ja te conocemos. Que la teva jo... dona no et deixa sortir de casa si no vas a punts d'assegurança de vida extra. Perquè ets un sapastre, tio.
Bueno, sí, recordarem aquell post... Ja està a mossegar la poma, un post que es diu El Dolor, que és aquell MacBook Pro que jo vaig agafar, em va caure per les escales. Sí, jo, sí. Però pensa... Aquest tinc la funda aquesta de color, però és que l'antic... Aquesta és la segona funda que té ja, aquest. O sigui, aquest té un any i mig, o dos anys, i ja he canviat la funda una vegada de cops i coses, perquè ho portes amunt i avall. Escolta, aquesta funda està,
això
està
depèn,
currada
però,
i triada.
Però jo tinc una cosa, Marc, això depèn molt de les persones, d'acord? ¿Vale? Depèn molt de les persones. Jo, de fet, hi ha gent que no hauria de comprar un telèfon o un iPad o el que sigui sense comprar a l'Apple Care, per exemple. Hauria d'anar... Perquè aquella persona, tu saps, que la seva manera de viure fa que aquell aparell se li caigui de les mans i acabi tenint problemes.
Bueno, perquè estàs pensant una altra cosa i el món...
No, és la forma de ser. És la forma de ser. En canvi, a mi no se m'ha caigut mai un iPhone. No, jo a l'Apple Care... Mai de la vida, enlloc.
Jo et recordo que a mi una vegada un em va saltar de la furgoneta, estava conduint la furgoneta del sol, va saltar un i va caure 80 km per hora, pum, 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 donant voltes, i encara li vaig canviar la pantalla i va aguantar 6 mesos. A mi els meus iPhones els he passat de tot.
Anem a parlar de... Ara, aprofitant que el Dani té l'iPhone, a tu t'ha arribat el teu o encara no, Ludo?
No, jo ara ja tinc la comanda autoritzada, ja tinc emesa la comanda, perquè hi han totes unes entelèquies, però ara ja he fet la comanda del telèfon, sé que està venint, i està venint també la funda.
Sé que tu tenies temes, no sé si vols tractar-los abans o...
Sí, però primer de tot hem d'agafar i adreçar temes molt greus, perquè hi ha hagut gent que s'ha sentit ofesa perquè vam parlar malament de les maniobres assassines dels camioners. Birres, t'estimem molt, però hi ha camioners, especialment aquells que quan van a 80, hi ha un camió que va davant a 80 i llavors ell l'adelanta a 81 per hora. A més, els intermitents són irrelevants perquè es creuen amb els articulats, i llavors enmig de la pujada es posen a 81 a adelantar-ho i estan durant 5 quilòmetres adelantant un altre camió. Aquestes són les maniobres d'allò, però... Per ser d'això, a veure, no són els pitjors de la carretera, ¿vale? Hem de també transmetre el nostre amor i odi etern als ciclistes de carretera, especialment aquells que van en paral·lel, i sé que hi ha molts mosseguis que ho feu, van en bicicleta i es foten quatre tios en paral·lel amb una carretera de curves cegues a veure si algú els atropella i llavors poder-se queixar dels conductors que ho fem malament. També hem de donar amor i estima a tots els furgoneteros, locos que tenen les mateixes normes de conducció que els BMWs. Recordem que els BMWs han d'aparcar de manera sempre creuant una de les línies, mai si no creu una línia quan està aparcat un BMW,
et donen una autorització. Quan tu
compres un BMW, et pugen la quota.
Quan tu compres un BMW, et donen un paper que diu: "Tu quan vagis amb un pàrquing, ocupa dos llocs, perquè
pots." És un requisit. O sigui, sí. El cotxe ja té un software que si no està atravessant una línia, el cotxe no s'apaga i no et deixa tancar la porta. Amb la qual cosa estàs obligat a fer-ho. Vale? És una norma. I a més, els intermitents dels BMWs, recordem que només es poden fer servir per Nadal o per celebrar quan el Barça guanya. Vale? O sigui, i s'han d'activar tots. Vale? Llavors, en aquest cas, és dir, els conductors de BMWs, les furgonetes igual. Les furgonetes igual... però escoltant reggaeton a tota hòstia, conduint amb una mà, mentre amb l'altre mòbil miren l'adreça on tenen que donar el paquet d'Amazon. Vale? Aquests són els éssers més perillosos del món. I de tots aquests éssers perillosos, vale, hi ha un ésser encara més perillós, que són els domingueros de Barcelona. Per exemple, aquest dimecres, que era el dia de la Mercè, se'n va acudir a agafar i anar fins a la Roca a comprar...
Error, crasso, error.
Anaven a la carretera tots els domingueros aquests que només agafen el cotxe per diumenge, però estaven sueltos pel dia de la Mercè, i era esparverant el que estaven fent a la carretera. Vale? Però no oblideu, el pitjor de tot, el més perillós i del que heu d'evitar és el Ludo. I la meva mama, que em va ensenyar a fer aquestes coses. De fet, ja quan el meu fill s'examinava per al carnet de conducció de ciclomotor, em va preguntar, escolta, papa, es pot creuar una doble línia contínua en alguna maniobra? I jo vaig dir, només hi ha un cas, que és en el cas que siguis la teva iaia, que llavors sí que pots fer-ho. A part d'això, amb la qual cosa és dir, molt d'amor a tots els conductors, tingueu una mica de respecte, i estimem-vos. I els biciclistes, feu mountain bike, que és més maco. Esteu a la natura i no us heu de menjar el fum dels cotxes. Però bueno, deixem-vos.
Aquí a la comarca hi ha molta afició a fer ciclisme, molta sí, de carretera.
Sí. Ciclistes i... de fonda. Sí. De fonda, bueno, que no, queden, no, agafen la gent... bicicleta, es paren a la fonda i es foten a jalar.
No. Hi ha gent que fa coses,
hi
ha gent que fa realment coses.
Hi ha els de fondo i els de fonda. I n'hi ha molts que són de fonda.
Però com tu no fas ciclisme, això de circular en paral·lel és una protecció que fan. ¿Vale? O si ho fan per protegir-se. A tu toques pebrots perquè estàs en una carretera de curves i no es pots avançar, però ells ho fan per protegir la seva vida. I clar,
perquè hi ha furgoneteros locos i BMWs que et fotran passades.
I Renault 5. Vull dir no, que...
I R5 Copa Turbos i coses així. A veure, a mi és que em fa molt de respecte. Quan jo un ciclista, jo he anat en bicicleta, també he conduït en bicicleta per carretera, n'he fet, i o sigui, jo quan veig un ciclista en carretera, dic, em fa pànic, no em vull acostar més de 2 metres, ni per davant, ni per darrere, ni per els costats, perquè és que sé que si et faig una passada rasant, t'espantaré, encara que no et toqui, t'espantaré i et pots fotre l'hòstia. O et fotràs una hòstia sobre meu o cauràs sobre el cotxe de darrere. Per tant, em fan molta por.
La gent que fa ciclisme va amb cales. Vull dir que no poden reaccionar immediatament a un vaivent, saps? Vull dir que no poden posar el peu a terra immediatament, que no és una BH de quan eren petits amb rodes a darrere. Vull dir que és complicat. No, algun altre tema parlem de càmeres?
El tema de la convivència, la mateixa via, de bicicletes que aniran a 40 per hora com a molt i cotxes amb una via que van a 80, és un perill. I després hi ha gent que es fa mal. I el que hauríem de fer és que si hi ha en aquest país afició pel ciclisme, el que hauria d'haver-hi és vies pel ciclisme. I tu vas a llocs civilitzats com a França o a Suècia o a Holanda i hi ha vies específiques pel ciclisme. I aquest carril es va en bicicleta i no hi van ni motos ni peatons, hi van ciclistes. I no costa res una carretera
d'aquestes. Aquí les vies ciclades a la comarca n'hi ha moltíssimes perquè no en va. Aquí hi ha una via verda superfamosa que comunica Olot amb Sant Feliu de Guíxols, ¿vale? Passant per Amer, per Girona, en fi, per molts llocs. Aleshores, sí que és veritat que totes les poblacions que tenen contacte amb la via verda principal han fet bicicarrils que recorren... Tens el bicicarril de la Vall de Bianya, el bicicarril de la Vall d'en Bas, passa per Sant Esteve, passa per la Canya, passa per tots els pobles i tots van a confluir una via que acaben en el bicicarril gran, però aquests bicicarrils no són per bicicletes de carretera, són per bicicletes de muntanya o mixtes. ¿Vale? No, i aleshores, un ciclista de carretera no va bé amb un bicicarril d'aquest estil, que és el que hi ha a Holanda o que hi ha en altres llocs.
En qualsevol cas, escolta una cosa, Tomàs, sempre que estem parlant del turisme i està tothom cabrejat a Barcelona, és a dir, escolta, tu en un país agafes i poses rutes ciclistes segures, ben fetes, i generes un tipus de turisme molt interessant.
Ui,
un turisme que no se't concentra al mateix lloc, un turisme que consumeix serveis, ¿vale? Perquè se'ls punxen les rodes o compren bicicletes i van a la fonda.
I és bastant respectuós amb l'entorn.
Exacte.
Ho dic perquè jo conec una parella de UK que es van establir fa ja molts anys justament aquí a l'Empordà, que s'han dedicat a muntar experiències ciclistes en el món anglosaxó. Tenen clients de UK, d'Estats Units i d'Austràlia, bàsicament. Aquí van a Girona i a la Garrotxa. La gent que fa, és bici de bicicarril, no és bici de carretera. Aleshores, a la gent, aquesta gent ja els organitza tot, els allotjaments, els hi porta el material, l'equipatge d'un lloc a l'altre, i la gent només té que aixecar-se pel matí, agafar un xubasquero i agafar la bici. No necessiten anar carregats de res. I vaig estar parlant amb ells, el dia de Sant Joan el vaig celebrar amb aquesta gent, érem uns 20 i entre ells al meu costat van caure el Marc i la seva dona, que la seva dona era escocesa i parlava molt raro, però era molt maca, vale? I em vas estar explicant la idea, perquè ells també venen del món del cicloturisme, no? I tal, i van dir, és que aquí faltava mercat per portar gent i donar-los l'experiència. Fins i tot fan experiències, o sigui, poden fer més de ruta, més gastronòmiques, més de tot. Els clients, diu, la immensa majoria de gent que venen a fer aquest tipus d'experiències són clients que nosaltres no tenim cap problema perquè convisquin aquí, perquè sabem que aporten en el territori, ¿vale? Perquè no és el típic grup de 8 que venen a emborratxar-se com a acomiadament de solters al Raval de Barcelona, ¿vale?
Exacte. Exacte. Però si tu vols fer una inversió turística, agafa i transforma alguna carretera en que sigui només per bicicletes o tanca la segons. Per exemple, a Mallorca és terrorífic. És terrorífic. Tens unes carreteres de curves tancades, envoltades per banda i banda d'aquelles parets de pedra típiques mallorquines i passen dos cotxes justets i surts d'una curva i et trobes els quatre ciclistes en allà. I foto, et cagues? Clar, has d'anar amb molt de compte. És molt per ells dir, cony, però si com, vols fomentar el turisme? O sigui, et queixes de que no t'agrada el turisme massificat a Barcelona? Diversifica'l, mou-lo i aposta per un... El ciclista és un turista de qualitat, té quartos, s'ha comprat una bicicleta, li mola el seu hobby i són de fonda que els agrada halar. Perquè has estat pedalant tot el dia i et fotràs un bon dinar i, per tant, això s'ajuda als restaurants i tal i no van a fotre el tacanyo pels puestos. És a dir, collons, però si ens abarreges a tots i després tot és culpa de tothom? Això...
Vale.
A Barcelona ho han fet molt bé. Han ficat uns carrils bicis fantàstics en els que interactues amb cruces secs amb els cotxes que no poden passar, estan tots embotelladíssims, ningú veu res i et surt tot pels costats morts, fantàstic perquè la gent es mati. A Barcelona, bàsicament, el que han aconseguit és que no es pugui moure ningú. Ni ciclistes, ni peatons, ni autobusos, ni sa puta mare. És fantàstic. Ho han fet. Jo entro per dintre del centre de Barcelona cada 3 anys i cada 3 anys és més difícil avançar 50 metres en qualsevol tipus de transport. O sigui, molt bé. Molt maco.
Hem d'evitar anar al centre de Barcelona. A veure,
no, Barcelona, no. Hem de marxar, hem de fotre el camp tots.
Anem a parlar de fotografia, però si us sembla, ja que tenim... Em sembla que el Dani ha hagut de marxar. Vale, sí, té algun...
Ha de fer pipi.
Està el Rico a la porta, com dient, escolta, vull entrar.
Que passi en Rico.
Que passi.
Que passi en Rico, per favor.
Sí. Vale, anava a comentar allò de la fotografia, perquè crec que podem fer una mica de recapitulació de l'estat de l'art de les càmeres dels telèfons més nous, no? Que realment podem fer. En comparació a les càmeres semiprofessionals. Perquè jo crec que encara queda un grup molt important de gent que necessita càmeres professionals i, òbviament, a un telèfon mòbil no li resol per res la papereta. ¿Vale? Però aquell segment intermig, ¿vale? Que abans ens compràvem reflex, la gent que tenia un cert interès per la fotografia, que buscava poder jugar amb els paràmetres manuals per personalitzar-la, no? I que hi ha hagut tradicionalment molta afició, doncs cada cop això es va perdent més. És així. Anem a introduir aquest tema, si us sembla, també perquè així donem veu en el Rafael i en el Dani. I comencem pel Dani. Dani, has tingut temps de provar les càmeres de l'iPhone 17 Pro?
Sí, he fet algunes proves i la veritat és que estan força bé. El que m'he queixat, aviam, que es parla d'iPhone Pro, de professional... Aviam, no són càmeres professionals, ni molt menys.
No és una reflex?
No és una reflex, ni molt menys. tenen, ja només per tenir l'òptica fixa és que tens unes limitacions creatives que no... Que sí, interpreta la profunditat i pot fer a través de l'intel·ligència artificial que porten els telèfons, doncs fer més o menys borrós el fons i simular una miqueta, però no és perfecte, no és perfecte. Però, tot i això, les càmeres estan força bé i he provat doncs, fent fotos de 12 megapíxels, 24 megapíxels i 48 megapíxels en format RAW, sense format RAW, amb la intel·ligència artificial i tot, que porta, i la veritat que força bé. L'únic, doncs, que les fotos de 48 megapíxels que t'ocupen en RAW, que t'ho poden ocupar 60 megas per foto, doncs dius, ostres, no és per fer fotos per veure'ls a un telèfon o un iPad o inclús per la tele.
Però és que al final és per imprimir un pòster. Una foto de 48 megapíxels és per imprimir un pòster.
Exacte. Aviam, per veure les fotos...
Una valla publicitària. Una valla publicitària.
Una valla publicitària.
Sí, però si vols fer fotos per mirar-los al telèfon d'un 12 megapíxels, tens més que de sobres.
Però no, però tindré... 12 megapíxels amb una pantalla de 27 polzades en temps de sobres.
Sí.
No fa falta tindre un telèfon pro de fer fotos als gats, als peus o allà on sigui per publicar-los a les xarxes socials perquè et sobren píxels per les quatre costats. No d'això. A veure, jo crec que estan orientats a una gamma... A veure, sí que és molt màrqueting el que fa Apple quan t'ensenyen que han fet aquesta pel·lícula, aquestes fotografies, el no sé què, amb aquests telèfons. A la presentació es va veure en diferents focals i que estaven superperfectes i tal, però clar, estaven en mans de professionals.
Trípodes, il·luminació...
Exacte. Estabilitzadors... Potser no, però que... No, perquè tot això t'ho porta el telèfon. Ara bé, per fer paisatges està molt bé, perquè dius, hosti, pues mira, i si a més t'emportes un trípode, però bueno, ja t'hem portat un trípode. Si vols un trípode bo, ja és una cosa que pese bastant, que pese com a 5 o 6 vegades més, no, o com a 10 o 20 vegades més que el mòbil. Per tant, ja no és tan factible. O sigui que, però sí, però per alguns pro i per fer alguns treballs, però no per fer un d'això. Malgrat això, crec que d'aquí uns anys sí que hi veurem coses ben fetes amb les càmeres dels mòbils, perquè estan aconseguint una sèrie de coses que la fotografia, a les càmeres de la fotografia tradicional costa molt de veure. Per exemple, me'n recordo que no sé si va ser la presentació del 12 o del 14, que amb lo de la fotografia computacional veient allò que li diuen el HDR, i això t'ho fa amb un sol dispar, ja te fa això.
Abans havies de tirar tres fotografies amb tres exposicions.
La càmera, jo tinc la Nikon D800, sembla que és, sí? I el màxim que et permet fer un HDR són fins a 7 tomes, tant amb sobreexposició i amb subexposició. Per tant, i aquestos que en fan 12. Això per paisatge o per interiorisme està molt bé. Clar, i jo, que he fet fotografia d'interiorisme, no me n'anava amb 7. Amb 3 ni tenia suficient. Clar, més que suficient.
Pensa una cosa, Rafael, quan tu estàs agafant i utilitzant una reflex de les que tenia incorporat a l'HDR, el que es feien és que es tiraven tres fotografies en tres moments discrets, és a dir, que igual sí que en el mateix segon es tira, per tant, ja hi ha moviment, però són tres, com que estem parlant d'una reflex, vol dir que hi ha un obturador. Estàs activant l'obturador. Mentre que el telèfon mòbil el que té és que tens el sensor sempre treballant.
Sempre obert.
De fet, per exemple, una de les coses que es veu molt clar és en les fotografies de l'iPhone tipus Live View. Tu tires una fotografia, vale? Però el que estàs fent és estar gravant un petit vídeo on es guarden les diferències incrementals, és a dir, el format aquest Ake que guarda doncs, com un petit vídeo en una resolució molt alta i que està molt ben comprimit i està molt ben resolt, però que, per exemple, et salva la fotografia doncs, perquè si algú ha fet una ganyota o algú ha obert un ull o ha tancat un ull i busques el moment en el que està tot bé. Però això també s'utilitza per poder compensar l'exposició. De fet, en els models 14 es veu, perquè quan tu has fet una fotografia que hi ha el model Live View, veus que si tens el Live View activat, es veu la fotografia sense HDR i quan es congela la imatge t'aplica l'HDR. perquè ha fet, perquè ha utilitzat tots els píxels de tota aquesta exposició, pot tirar. El que sí que m'agrada dels darrer, a partir del 14 Pro, precisament, és quan l'HDR ja no es torna tan exagerat. Hi ha una època de fa 5-6 anys que van sortir els primers HDRs, que els HDRs havien de ser tots supersaturats, amb aquells cels absolutament blaus, amb alguna línia d'un avió passant pel mig, algun chemtrail pel mig, i tot aquell HDR tantíssim del Senyor dels Anells, que sembla que totes les fotografies d'aquella època sortien totes així. I ara no, ja simplement fer un HDR de dir, simplement, doncs, per exemple, aquí a casa meva, que es veu darrere la finestra que està saturada, doncs que està saturada i que no hi haurà, i que no hi ha informació, doncs si apliques un HDR doncs es veurien les cortines que tinc a la finestra de darrere. I és més suau. I si el vols dramàtic, doncs l'hauràs d'agafar i l'hauràs de fer a través del teu filtre de que sigui dramàtic. Ara tens un HDR de veritat, no un filtre del Senyor dels Anells sempre activat.
És igual que quan va començar l'Instagram, que aplicaves uns filtres que te donava de tot molt bèstia i que després tot això s'ha anat, com dient, sent
una mica més
real.
Una mica més de gust. No té que semblar la foto feta amb un Samsung.
Però una cosa que, per exemple, que has dit, Dani, de que l'òptica fixa, que no t'acaba de convèncer, d'això. Dels que venim del món de la fotografia analògica, l'òptica fixa se feien coses molt, molt interessants. Jo crec que el zoom ha sigut que ens ha tornat més aviat ganduls que no pas creatius.
T'has de moure amunt, t'has de moure, t'has d'acostar, t'has d'allunyar, t'has de buscar, has d'anar amunt, has de baix.
Un passet tal i qual, si no, per exemple, digue-li al Cartier-Bresson, anava amb un 45,
jo referia al diafragma. Em referia al diafragma.
Aquest és un dels punts...
L'obertura.
Sí.
L'obertura.
Jo crec que aquest és un dels punts que els hi falta als mòbils, no? Que puguem tindre un control del diafragma.
Exacte. És el que
sí que tenim falta. Aquell control d'un EV, dos EVs, que te'n pots fer una mica de referència, però un EV a vegades no correspon amb un diafragma.
Però això llavors, ja us ho vaig dir abans del Keynote, ja ho vaig dir, el que no pots tindre és un telèfon que tindré jo a les mans i que caurà. No pots tenir elements mòbils. Perquè és que el ratllis o no, encara que portis el millor fum del món, si tens elements mòbils i tens zooms mòbils a dintre de l'òptica, quan caigui es cascaran. Perquè els elements mòbils es bellugaran i s'acabarà trencant els moviments. I com que són màquines que tenen que aguantar temps, vale, dic, a veure, mon fill està anant amb l'iPhone 11 Pro i està feliç, no es queixa.
No, i fan moltes...
I que aguanten molt de temps. Unes fotografies
que d'això, que des de l'11 cap aquí ha millorat molt. No, jo dic, de fet, des del 4. Jo, per exemple, tenia l'iPhone 4 i això estem parlant de farà uns 11 anys aproximadament.
El 4 ja va ser un salt gros des del 3.
Sí, que va ser quan la meva filla petita va fer la comunió i estàvem a casa i va vindre un company a fer fotografies amb la seva càmera reflex i tal, no? Jo la vaig agafar en un moment imprevist que entrava per un finestral que tenim aquí a casa amb la cortina, o sigui, llum tamissada, entrava llum rebotada. I vaig fer la fotografia amb l'iPhone 4 i dic, a veure què em dona aquesta fotografia. Doncs aquesta fotografia amb un iPhone 4 he pogut arribar a fer un 50x70. I estem parlant d'una mida molt gran. O sigui, imagina't un iPhone 4 que potser que devien d'estar parlant
8 de 6
megapíxels. Megas, o 8 megapíxels, amb 60 megapíxels que ara dona el 17, és a dir, una valla publicitària.
I vas pillar el moment, Rafael, i vas agafar el moment, que és la que per això segur que aquella fotografia, a més, si, ja no comparo amb la qualitat de la reflex, de la fotografia en si, em refereixo que a la llum, al rebot, la teva filla entrant...
Clar,
segur que és a pillar aquell moment amb el telèfon, perquè d'altra manera hagués hagut de preparar l'escenari i no era el cas... S'ha convertit, segur, en una icona de la comunió de la teva filla. Una imatge icònica de la comunió.
Sí. Mira, aquí tinc un 4. Aquí tinc un 4 un de los horrores.
Remember.
Aquí tinc un 1. Tinc un
jo també tinc un iPhone 1, eh? Tinc un iPhone que va venir de Nova York.
De fet, tinc un 4 obert. Tinc un 4 obert en el que, si potser es pot veure en càmera, vale? la cama, però si mireu, doncs jo què sé, un 14 Pro mireu el diàmetre. Recordeu que parlàvem de vitroceràmica, és a dir, aquest iPhone 4, fixa-t'hi, el puntet de res que és l'òptica. És a dir, la poca llum que entra i donava un rendiment impressionant aquesta càmera. Clar, quan passem als models Pro, aquests models que va ser amb les vitroceràmiques que en dèiem, és a dir, hi ha hagut un augment molt gran de la mida de les òptiques, de la mida dels sensors i de la capacitat de computació, amb el qual, és a dir, jo pregunto, Rafel, tu podries, jo què sé, anar a fer un casament amb un iPhone 17 Pro?
Me podria arriscar. Podria arriscar a fer-ho. Sí, jo crec que portaria una reflexa a la bossa i fer d'això amb l'iPhone. Sí, podria buscar... Sí, ja no
potser
per
fer la foto,
no?
De grup, per fer la foto de grup i dius, mira, ara
però
ficarem el trípode i la
reflexa. Però, Rafael, ja no està en aquest negoci. Que de fet,
no, ja no estàs.
Amb el negoci de la BBC no...
Ja no estàs a la
no
BBC.
Soc, no? Però que és allò que dius, hosti, jo quan vaig començar amb la fotografia digital... La càmera, jo vaig començar la fotografia digital i vaig dir, aquest dissabte deixo de disparar amb negatiu i començo a disparar amb digital, amb tot el que això comportava.
Imagina't.
Tot el que comportava. I a la bossa portava la reflex de negatiu. I al cap d'un mes me vaig comprar una altra digital i anava
vas deixar, i perquè, per dir, ja no carrego més la...
Quan venien des del laboratori a Balaguer i em feien, diu, dispares amb digital? Diu, sí, diu, ets l'únic de Balaguer que ho fas. Tots els altres encara disparen amb negatiu. Dic, crec que és el futur. Mm. I tenies raó. I el futur sense menjar, també, perquè el tema de la fotografia digital també...
Bueno, perquè tots són prosumers, i arriben els prosumers i de cop i volta tens...
L'aparició de la digitalització ha fet molt més difícil el viure del negoci de la fotografia. A que sí? Parlo en general, sí. Parlo en general, que no vol dir que hi hagi...
A veure, jo vaig tindre botiga i te trobaves de que, clar, allò que ensenyes és allò que vens. I llavors, si tu tenies exposades fotografies de casaments, de comunions, etc., era el que acabaves venent, perquè la gent era el que venia. Tu estàs venent la teva feina, la teva professionalitat. Clar, això quan hi havia els negatius estava molt bé, perquè la gent venia i volia revelar el rodet i una vegada això, doncs, veia el teu treball, no? Llavors, doncs, si volien contractar-te, et contractaven. Però, clar, quan va aparèixer ja les digitals per a tothom, la gent ja no revelava tant, encara que diguessin...
Però
no, ara,
no, ara ja no revelem
fotos.
Res.
No revelem res. No
revelem res.
Llavors,
una de les coses que vaig tindre molt èxit va ser amb el Hoffman. El Hoffman, quan va començar, feia com Amazon Prime. O sigui, això ja ho coneixia. O sigui, jo et dono una comissió per l'àlbum. Jo a tu t'assigno un codi i tu als teus clients li dones aquest codi. Amb aquest codi tu tens una comissió i poden vindre a recollir l'àlbum a la teva botiga i no anar a correus. Dic, home, és perfecte, perquè si he perdut els clients de Rodet, doncs almenys tindré els clients dels àlbums digitals. I durant un 2 o 3 anys, sí, això em va funcionar moltíssim. Per què? Sí. Doncs perquè llavors la gent venia a la meva botiga, continuava venent el que jo posava, i, per tant, es va dir, és allò per substituir una miqueteta, però això també es va acabar.
Però, Rafael, els Hoffman, i jo també vaig ser client de Hoffman i n'he comprat molt.
Van durar poc temps, sí, sí.
Va haver-hi un període...
Encara funcionen.
Sí, encara funcionen, encara fan coses, fan impressions i fan coses molt xules, i impressions en tela, i fan coses molt xules, i la Fotoprix i altres que també fan aquest tipus de coses. Però ja no funciona tant, perquè... Havia un moment que tu estàs acostumat a que fas el producte final d'un viatge, d'un casament, d'una castanyada, és que tires unes fotografies i fas un àlbum, les poses a l'àlbum. Hi ha tot aquest procés d'agafar, revelar-les i posar-les a l'àlbum, i llavors hi ha un moment que dius, mira, escolta, doncs en comptes d'això, doncs faràs un Hoffman. I faràs un Hoffman i tindràs aquest àlbum que acabes posant el d'això. Però... Jo, per exemple, el que em trobo és que el que ha substituït el Hoffman és la merdeta de widget que tens en l'iPad o en l'iPhone de fotografies que et va posant fotografies aleatòriament de la teva fototeca i que, a més, pràcticament cada dia, quan Apple decideix canviar aquestes fotografies, entres i et mires les quatre fotografies i llavors et fa un petit vídeo on t'ensenya, doncs mira, tal dia com avui, el 2017, i això tu mires, t'està suplint el que vagis a l'armari un diumenge per la tarda que estàs avorrit, agafar un àlbum a mirar-te les fotos. Perquè ja t'estan venint a més aleatòriament. I mira, hòstia, això, mira ma mare, mira el dos què, mira el nen quan era petit, mira com vam anar aquí, mira com vam anar allà, mira que no sé com no sé, mira que aquí estava més gras, mira aquí estava més prim. Tot això, això ja no vas a buscar en aquell àlbum físic, sinó que ve digital, de vegades estàs cagant i et trobes aquella proposta d'àlbum en el widget de l'iPhone.
És això. O de Google Fotos. I per la gent, llavors la gent ja no fa...
Ja saps que aquestes fotos et tornaran automàticament simplement per deixar-les.
Jo després de l'època de Hoffman me vaig trobar una petita temporada que el que feia era recuperar discos per recuperar fotos. Clar. Perquè havien borrat el disco i llavors tenia que, amb un programa de recuperació, els recuperava les fotos. Per què? Perquè les tenien perdudes i no sabien què fer-ne. Doncs és allò que dius, t'has anat adaptant una miqueteta a el que
us explico, client, també. Us explico una anècdota. De la...
És que al final ja no és negoci.
Sí, exacte. Us explico una anècdota del meu ús de la botiga física de fotografia, ¿vale? Amb 10 anys. Els últims 10 anys he anat una vegada a Sabadell, vaig anar perquè necessitava una foto carnet per un passaport. I em va fer tanta pena que li vaig comprar uns prismàtics al tio. Perquè els vaig veure allà i tinc uns amics que són, els agraden molt els ocells i tot el rotllo. I vam estar un dia per la Cerdanya, vam estar veient cabirols i jo no. I tots portàvem prismàtics allà mirant-los amb els prismàtics. Jo era l'únic que no em portava. I vaig dir, bueno, pues mira, ja que estic aquí... Perquè em va fer llàstima.
Els vas comprar llargavistes.
I jo, compte, era una botiga que era no era de lloguer, perquè estava al centre de Sabadell, no era de lloguer. La gent que eren propietaris de la botiga eren propietaris de l'immoble, o sigui, del lloc, ¿vale? Per tant, no tenien l'espasa de Damocles d'haver de pagar un lloguer a un centre, a una botiga, que sempre és car i que ha anat pujant molt més enllà d'aquest cost i el cost d'altres coses, en funció dels ingressos, no? És a dir, que entenc que és molt... És un tema molt complicat de mantenir i de gestionar, fins i tot sent propietari i no estan pagant un lloguer.
Jo una de les visites que feia normalment durant l'any era anar a la parròquia de Balaguer. La parròquia de Balaguer tenien un quadre on hi havia, des de l'any, me sembla que era principis dels 70 fins, i l'última vegada que el vaig veure me sembla que era el 2015, o sigui, farà 10 anys. Què veies? Anys 70, tants casaments, tants bateixos i tantes comunions. I anaves veient any per any, i que això era com una piràmide invertida, o sigui, que al principi n'hi havia molts i després cada vegada n'hi havia menys, no?
I divorcis, perquè no tenien els divorcis, si no hagués fet així, saps?
Hauria sigut al revés, no?
No hi ha ni divorcis, però tampoc es casen. No, no, aquí
Balaguer havíem arribat a ser 6 fotògrafs en botiga. Ara mateix n'hi queden 3. I dels 3, un està a punt de jubilar-se. O sigui que...
Déu-n'hi-do. No n'hi haurà.
Mi mare se dedicava a fer fotos a les BBCs, bodes, bautizes i comuniones. I era, doncs, i cumpleanys també, els aniversaris. La foto, doncs, per exemple, el nen amb el pastís, amb els avis, amb els pares i els avis, només els avis, bufant...
Els cosins...
Tallant el pastís. Era, bueno, es feien unes fotos i eren sempre més o menys la mateixa estructura. Ara ja no, ara ja tot això ja no es fa.
Tot això s'ha anat perdent. O sigui, jo havia arribat a fer fotografies de confirmació. Ja veus, al moment que li fot el bisbe el clatellot al crio, arribar a fer-ne en un cap de setmana 600, perquè hi havia 600 persones per fer la confirmació. I clar, tenien això... que fer 300 el dissabte i 300 el diumenge. És que al cap de 7 o 8 anys, en vez de 300, eren 30. Si veus que això ha anat minvant. També ha canviat la societat, no? O sigui, jo quan vaig començar l'any 97 al món de la fotografia, de forma professional, que per mi de forma professional és quan comences a pagar Hisenda i a la Seguretat Social, eh? Vull dir, bàsicament, és quan...
Exacte, és quan cotitzes.
L'etiqueta de pro, no? Doncs, ostres, la societat ha canviat. Abans una parella decidir la data de la boda, triava el capellà, triava el restaurant i després era el fotògraf. I amb els anys el fotògraf ha desaparegut de la llista. Mm. Però han desaparegut.
El les que es té moltes vegades canalla, és el DJ. El DJ encara el tria, sí. Però el fotògraf no.
A les classes de la canalla, quan feien la comunió, si eren 25 crios, quasi pels 25 crios feien la comunió. Ara, amb la gent nouvinguda, que no són d'aquestes celebracions, els pares que ja no creuen en l'Església, també s'ho han buscat. No els pares, sinó l'Església. Sí, sí. I després, doncs, que els pares que diuen vols anar a Disney i en lloc de fer la comunió, doncs, clar, quan hi queden? Pues, potser de 25, 5. Però, pues, clar, tot això, la societat ha canviat molt.
El de Disney em fa pensar, això sí que és molt tentador, eh? Anar a la comunió o anar a una confirmació que et fotin un clatallot o anar a PortAventura, pues, quasi que el criu, òbviament, defineix-ho de PortAventura. No? No sé si voleu parlar una miqueta més del tema de les fotos, però jo, si no, ho enllaçaria amb el tema que hem parlat una mica així en l'Off the Record, sobre ser autònom o no a l'Estat o a fora de l'Estat, perquè, bueno, Ludo també té les seves coses per explicar, si volgués, però en Rafael, tu has sigut autònom aquí fins fa molt poc, ara t'has canviat.
No, jo ara estic amb el que es diu multiactivitat. Jo encara sóc autònom, perquè a part de lo que era el treball com a fotògraf, vaig ficar en marxa fa 10 anys una aplicació que és Guia Balaguer. Encara funciona, encara tinc clients, encara facturo i, per tant, encara tinc que ser...
Conserves lo
deu. Factures en viva.
Exacte, perquè si no... Això. I després pues, també tinc clients que de tant en tant me demanen, escolta, per què no em vens a fer les fotografies amb aquesta reforma de la casa rural o el no sé què he fet.
I clar, així pots facturar normalment i clar. Sí, sí.
Exacte, perquè si no de seguida hi hauria algú que et denunciaria i llavors ja la tindríem. Per tant, és d'això. I ara també, a més, estic treballant amb una altra empresa, amb una empresa. Mm. I una cosa que em va ficar al cap farà 2 anys enrere. Dic, hosti, fa 2 anys enrere, em quedaven 10 anys per jubilar-me. Dic, ostres, arribaré a la jubilació i sent autònom en aquest país, la pensió que te queda són els 950 euros menys el que te treuen, te queden amb 825-850 euros al mes. Llavors dius...
No vius.
No pots viure.
Has de cotitzar més.
Llavors dic, solució, has de buscar una altra feina. Llavors, si tens una feina que te permet combinar, i per gràcies a Déu on estic treballant, així és, no? Quan s'ha de treballar, se treballa a tope, però llavors també tens dies amb els quals te permeten, doncs, una flexibilitat, no? Llavors, doncs, hòstia, aquest dia, doncs, si ets un client o fas no sé què, i molta cosa de Guia Balaguer, com que són factures recurrents, bueno, si vas a veure els clients, que estiguin bé, perquè després també vols que els vagin a veure, i llavors, doncs, pues, bueno, amb aquesta combinació vas fent per a que el dia de demà, la jubilació, en lloc dels 800 i pico, pues, que puguin ser 1.300 o 1.400, no? Que dius,
qui encara haurem de cridar... Una miqueteta. Recordem que en el grup de Telegram tenim un grup de finances on tenim en Jordi Martínez, autor de llibres excelsos com Finances per Friquis, que potser podria venir algun dia i parlem també d'aquestes coses. Jordi,
sí, sí, ben
has apuntat, invocat. Sí. Carlos, digue-li a ton germà que vingui.
El trist, el que passa a l'Estat és curiós, perquè això no passa en altres països i en un país on l'economia petita té tanta importància, perquè està sostenint moltes coses...
S'està
desmantellant, sí.
Hi ha hagut...
Jo dic economia petita de botiguer, de professional liberal, tal, eh?
No, està desapareixent. Està desapareixent i és un suïcidi social. O sigui, estem davant d'un...
Ha sigut un teixit que ha aguantat la societat molts anys, molts i molts anys. I ara la gent que és autònoma té estigma, o sigui, té estigma, per una banda, perquè penses, hòstia, no farà mai res bo a la vida, tens com aquest Sant Benet, i a sobre, des d'un punt de vista de l'Estat, et tracta malament, et persegueix, o sigui, estàs super... Ets una empresa que factures milions i milions i camufles no sé què per Irlanda, com Amazon, i a mi no m'ha vist nadie, ¿vale? I ets el superguai de la pel·lícula, però ets un autònom i et matxacen per tot arreu. Em sap molt de greu. Jo no sé si a Suècia, que en Dani també va estar allà autònom, passa igual o és diferent?
És diferent. Ja podríem dir, no hi ha tanta... burocràcia, podríem dir, en aquest aspecte, són una miqueta més oberts, cosa que si a Espanya ho fessin, hi hauria molta gent que s'aprofitaria del sistema. Per exemple, jo vaig ser autònom durant els primers mesos quan vaig estar vivint aquí a Suècia i només tu pagues un percentatge per la facturació que tu fas. És a dir, si no factures, no pagues.
Però, clar, no tens una quota fixa. Com
no tens, no, exacte, no tens quota fixa. Tu pagues un...
Ho fas molt a posteriori, no? Em sembla que al cap de l'any o una cosa així.
Entre sí, sí, pots fer-ho, per exemple, un cop a l'any. Fas un cop a l'any i pagues em sembla que no, ara ja no recordo quin tant per cent, més o menys un 30% aproximadament.
Mira, em deixeu que sigui políticament incorrecte.
Sí.
Mira, a tu ara has dit aquí una cosa que m'ha fet fraguar tot el que volia dir. Una de les coses que estic estudiant, perquè he estat també he estat estudiant una miqueta història, imperi romà, Bizanci, per exemple, hi ha un moment determinat en què l'imperi romà cau. I molta gent agafa i diu que quan cau l'imperi romà, doncs quan una de les dates interessants en què cau l'imperi romà és quan en el segle XII,
l'imperi romà va estar caient durant 8 segles.
Sí, sí, no, però fixa-t'hi, hi ha un moment en el que durant, des de la República fins als 2 primers segles de l'imperi romà, hi ha una lluita contínua amb diferents pobles que són conquerits per l'imperi romà i que volen tindre els drets de ciutadania. Hi ha un moment determinat en el que l'emperador diu, sabeu què? A cagar tothom. I ara tots som ciutadans romans. Amb la qual cosa, la ciutadania romana és una cosa que deixa de tenir valor. Perquè si tothom ho té, no ho pots tenir. I llavors l'imperi...
El tema és que els pobles itàlics que no eren Roma...
No eren ciutadans romans.
No sé quin emperador va dir, no. Tota Itàlia, tots els pobles itàlics tenen la ciutadania romana. Bueno, els homes lliures, els esclaus i tot això, i les dones...
Sí, evidentment. No, però hi ha un moment a partir del segle II, que és dir, totes les províncies romanes, totes són ciutadans romans. Per això tenim... I algú que està a Tarragona... Algú que està a Tarragona també és romà. I això fa que, d'alguna manera, el pes cultural que aguanta l'imperi romà, que a més no es pensa que és un imperi, sinó que es pensa que és una república, vale? Perquè encara tenen aquestes esperances, tot i que sempre tenen o un prínceps, que tenen l'imperator, que és el que està fent de rei, però que no es diu imperator per no dir-se rei, i no s'acaba de funcionar. I llavors l'única solució que hi ha és dir, ens en tenim que anar cap a un altre lloc, movem la capital, ja no som l'imperi romà, estem a Bizanci, i fundem l'imperi bizantí a sobre una burocràcia. I l'imperi romà d'Orient aguanta fins al segle XV. A sobre una burocràcia, però llavors ja no és un imperi, ja no és una república, ja no és aquest valor cultural, sinó que muntes una república. Nosaltres el que hem fet és, aquí a Occident, és a partir de la revolució industrial, de la revolució francesa, s'han muntat unes burocràcies. I aquestes burocràcies estan agafant el problema de les burocràcies que arriben a un moment d'autosustentar-se i ens estan ofegant a tots. Llavors, el problema que tenim, i per exemple, el problema és que les burocràcies s'han de resoldre tots els problemes d'una manera burocràtica. Per exemple, en Dani ha dit, és que si això es fes a Espanya, hi hauria gent que s'aprofitaria. Dic, escolta, si es presta un servei, l'important és que el servei es presti. Vale? Però, en canvi, hi ha aquesta retòrica populista de és que hi ha un altre que s'està aprofitant del servei més que tu. No. Si s'ha de prestar un servei, el que hem de fer és que sigui molt eficient. Vale? I el que és tan ruïn que s'aprofita del sistema, s'aprofitarà del que sigui. I la gent que produeixi, produirà. Però si ens preocupem en que sigui equitable i just i que ningú d'allò el que fa és que hem d'engreixar la democràcia i hem de muntar i enquistar els processos perquè ningú pugui abusar.
I
això ven moltíssim.
Però hi ha un tema pitjor.
Que fa això és reforçar la democràcia. Volia
fer esment a les falsos autònoms, als problemes de falsos autònoms que hi ha hagut a Espanya. Aquí encara tenim encara més obert aquest tema, però no tenim aquest problema de falsos autònoms.
Us he de deixar que m'ha vingut el paleta.
Ah, vale. Bueno, ja ho escoltarà.
Un dia que ve...
Sí, sí, per cert.
No, aquí, per exemple,
aquest sí que és autònom de pe, de veritat. No és un fals autònom.
Mira, tenim aquí un servei, una aplicació que te la pots descarregar, l'aplicació. És una cosa que no es pot fer a Espanya perquè legalment no està més limitat, però aquí no hi ha cap problema, es pot fer. És a dir, jo faig una feina, no sóc autònom, però avui necessito facturar-la. Doncs hi ha una empresa que et contracta a tu, aquesta empresa fa la factura, cobra del teu client i et paga a tu i ella es queda una comissió.
Òbviament. O sigui que tu pots cobrar i no has de fer factures, les fa un intermediari.
No has de fer factures, te la fa aquesta empresa i et paga a tu, com si tu estessis assalariat per aquesta empresa.
El que passa en general a Europa, parlant una mica, tirant del fil del que deia el Ludo, és que en principi l'Estat, el govern, et deixa fer, ¿vale? No té un buròcrata on li has de portar un paper perquè t'autoritzi a crear el nom de l'empresa, no sé què, comencis l'activitat, et posi la classificació... O sigui, no, això no funciona així, tio. Tu omples quatre caselles amb una sol·licitud, et diuen, vale, tiri endavant i ja ens pagarà, ja al final d'any ens liquida, ¿vale? I tu comences la teva activitat. Què vol dir això? Vol dir que tota aquesta burocràcia inicial abans no comencis, no existeix, perquè en principi els estats creuen en el que tu estàs sol·licitant i en el que tu estàs dient que faràs i el que esperen és que tu liquidis com ho hagis de liquidar. Com a molt, tu, com a particular, te'n vas a un assessor per dir, escolta'm, com haig d'informar jo la meva activitat al govern, no? O a Hisenda o a on sigui. I on sí que hi ha gent, que és aquí on falla gran, a l'Estat espanyol falla molt i suposo que passa igual en països mediterranis, on sí que hi ha gent és en el capítol de la inspecció. Perquè aquí fan lleis que de los pisos turísticos, de no sé què, no sé quantos, no hi ha ningú que inspeccioni res. Clar que hi ha picaresca, perquè saben que no et vindrà mai ningú a vigilar què cony estàs fent. En canvi, en els governs europeus nòrdics, hi ha un equip d'inspeccions que poden venir a casa teva, poden mirar quina activitat, a la teva casa teva, a la teva empresa, a la teva botiga. Allà sí que et demanen tots els papers i ho analitzen tot. No presumeixen que siguis culpable de res, perquè moltes vegades el que diuen, miri, això no està bé, això ho ha de corregir, això no està bé, això ho ha de corregir. No és que t'agafin d'allà i et portin a la presó, vale? I això és una gran diferència, perquè no tallen, no coorten els arrencaments dels negocis que són sempre costa més de començar a tirar endavant o en aquelles èpoques de crisi que tu has d'anar... O sigui, tu produeixes i, escolta'm, al final d'any ja justificaré la meva activitat. I això, això és molt... Aquest concepte és, jo crec que és crucial a l'hora de poder ser emprenedor o no. S'obren la boca aquí a Catalunya. Ah, Catalunya dels emprenedors! Hi ha una mega burocràcia perquè puguis fer absolutament res. Què dius? No sé. Leave me alone.
Hi ha molta burocràcia per muntar, per exemple, una SL.
Sí, sí. Que
tardes 3 mesos, quan segurament a qualsevol altre país d'Europa, en 3 dies la tens funcionant.
Sí, vaig muntar una societat limitada en qüestió de 2-3 dies.
Sí, imagina't.
I la tenia muntada.
I després, no és veritat que no hi hagi inspectors, Tomàs. Sí que n'hi ha. El que passa és que estan enfeinats inspeccionant els autònoms. Doncs,
sí, sí.
Els grans tenidors amb aquestes no s'inspeccionen.
A veure, però és normal, perquè com poden entrar per la botiga, per la porta de la botiga, de l'altra manera, vés a saber... Sí, el que és opac, és opac. Al canvi, el que té una botiga oberta està exposat allà que li entri qualsevol per la porta. Inspector o un senyor amb un ganivet així. Li digui, dona la pasta.
Volia comentar que, per exemple, aquí a Suècia tenim normes, cosa que, per exemple, a Espanya no són normes, sinó lleis. És a dir, aquí no fa falta que es faci una llei perquè, per sentit comú, la gent no
la gent
fa.
La gent compleix les normes. Sí.
Compleix les normes. En canvi, a Espanya, com que si no fas una llei, si no fas que obligui a fer X cosa, doncs la gent no ho farà. Per això muntes una llei. És a dir, són... Hi ha certes diferències bastant sí. Importants en
ara,
aquest aspecte.
Tinc pendent, perquè avui m'ha arribat a través de correu electrònic, de la plataforma Holdit, que és la plataforma en la qual jo ara he entrat per facturar, no? Perquè com que has de fer tot el del verifactu i tot això, han de ser plataformes homologades per Hisenda per poder-ho fer. Bé, jo estic a Holdit i dintre dels correus que t'envien setmanalment, avui he vist un article interessant, dic, a veure com és, estic pendent de llegir-lo, que te pots ser autònom per dies. O sigui, me'l llegiré, però ja m'imagino que només potser tardaràs una setmana per donar-te d'alta que puguis treballar dos dies. O sigui, segurament que anirà per aquí. Però bé, m'ho llegiré, perquè no és allò de dir, ostres, entro a l'agència tributària, me dono d'alta tres dies, vale, aquests dies me dono d'alta, i després és que també m'entro a la Seguretat Social i pago la corresponent quota d'aquests dies que estaré aquí. Però com que aquestes pàgines web també són lioses i costa de treballar amb elles a vegades, doncs...
I
no és fàcil.
No, i ondant una mica amb això de la picaresca dels països del nord i del sud, aquí et van retenint, et vas liquidant l'IVA contínuament. No fos cas de que els diners te'ls gastessis a Marbella anant a la nit de picos pardos. ¿Vale? A la resta d'Europa això no passa. Tu a final d'any fas la teva liquidació de tot. Perquè entenen que un mes pots guanyar, un altre mes pots perdre, l'agost igual no treballes, o tens més... No sé, et donen aquest marge i ja passaran els números al final. No et retenen res, no liquiden res, no...
Aquí, per exemple...
Entre quan siguis conscient que tu has de retenir aquells diners per pagar els impostos i ja està. O sigui,
però és que és molt paternalista.
Ho fem tots.
Sí, però l'Estat és molt paternalista. Suposa que tu ets una mica tontito i ets molt poc previsor i que tu petaràs tot de juerga el dissabte a la nit. No, hòstia, escolti'm, jo estic muntant un negoci. Soc jo el primer interessat en tenir els meus números ben controlats i ben fets perquè m'hi jugo la meva vida i de la meva família. Per tant, deixi'm a mi controlar la pasta i jo a final d'any, escolti'm, li liquido el que faci falta. Ja hi ha unes normes, ja hi ha uns codis, ja, escolti'm, què haig de retenir tanto, què haig de tot quantos, doncs miri, fem això i li pago, tingui. O donguin, no sé, el que sigui, ¿vale? Però aquí cada tres mesos estàs liquidant, o no sé si cada mes o cada tres mesos liquidant IVA.
A veure, normalment, és que depèn també del tipus d'empresa, ¿no? Però que jo, per exemple, liquido cada tres mesos. Cada mes pago la quota d'autònom i cada tres mesos liquido Hisenda el que me correspongui.
Facis o no facis activitat, tinguis o no tinguis benefici, la quota d'autònom la pagaràs sempre.
Sempre. Sempre.
Aquí no hi ha quota.
Sí, no, clar. Ah. No, perquè va en funció dels ingressos a final d'any. Clar, al final de l'activitat. Sí.
Perquè al final d'any... Si vols dir, és per guanyar diners. I si guanyes diners, pagues impostos.
No, aquí et pagues. Però si guanyes diners o no, ja és cosa teva.
Això és el bon equilibri. O sigui, jo guanyo diners, per tant, sé que tinc que pagar uns impostos perquè he guanyat aquests diners. Clar, però si jo tinc que pagar diners i no he guanyat diners, jo tinc que pagar aquests impostos igualment. Per tant...
Justament jo crec que aquesta golafreria de les institucions, no? Això de que tinguis que liquidar IVA contínuament, pagar la teva quota, no sé quantos, fa que com a alternativa la gent busqui vies d'escapament més opaques i que hi hagi molt... mercat negre, que hi hagi molt diner negre en aquest aspecte i activitat en negre. Per què? Perquè és que no hi arribes i, a més, l'activitat en negre té un avantatge i és que té zero burocràcia. No has d'informar res, no has de liquidar l'IVA de la caja B, m'entens? No has de fer res. Hòstia, posa-ho... És que no té sentit. O sigui, posa-ho-li fàcil a la gent que al final del període, escolta'm, m'ha anat bé, tanto, m'ha anat fatal, pues, escolti, no em doni res. Jo què sé. No...
Per això s'han tingut que fer que amb aquests programes de comptabilitat, els diversos que hi ha, amb els quals estiguin connectats amb l'agència tributària, perquè no s'escapi ni un duro. O sigui, com que no confien amb els professionals, amb els autònoms, amb les empreses, tot el que factures, jo ho sabré des d'aquest moment, al moment que fas tu una factura, jo ja ho sabré. Mm-hmm. Ostres... Això segurament que a Suècia i a altres països d'Europa...
No, està supercontrolat. Sí? Això és més, totes les caixes registradores, és a dir, allà on vegis una caixa registradora, aquella caixa està connectada a Hisenda. És a dir, quan tu vens, per exemple, vas a una hamburgueseria i compres una hamburguesa, al moment que et fan el tíquet, aquell tíquet ja està a Hisenda.
Però això no és dolent, Dani, perquè tu no has de fer res aquí.
No has de fer res. Està tot
aquí ho han venut d'implementar aquest sistema per evitar el calé negre. O sigui, saben que hi ha calé negre, que es fa molt en negre. Per què? perquè el que hem dit, no? O sigui, hi ha molta burocràcia, a tu te fan liquidar cada 3 mesos o cada mes o cada 6 mesos, depenent del tipus d'empresa, llavors, doncs, clar, no és com a Suècia que dius, no, jo a final d'any que liquido un 30%, un 30% d'IRPF, pum, d'autònoms que has facturat tant, doncs tant, ja està, no ho sé, una cosa...
I està, aquí t'ho passa tot dins del PAC.
Mm. Sí, ja tens tanta divisió, sí, sí.
Exacte.
Hem d'anar acabant. Hi ha propostes. No sé si vosaltres heu pensat en alguna. Potser abans d'entrar en propostes, Dani, podem parlar un moment de les JPOT i què són i per què no aniràs? Sí. Si vols comentar, sí, no sé. És que no ho has dit, no ho has dit públicament. No sé si t'estic fent. T'estic
posant Sí, ho diré. No, ho diré. Cap problema. Les JPOT són unes jornades que es porten realitzant des del 2004.
Jornades de podcast.
2005.
Podcasting, sí, independent, però... no? En aquest cas, crec jo, o no?
Sí, com independent, amateur. Sí. Sí, van néixer l'any 2005. Jo vaig muntar el 2000, sembla el 2006 o el 2007, les segones jornades de podcasting que es van fer a Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha sigut una peça molt important de promoció del podcasting abans de que entrés la gran indústria i les grans corporacions, no?
Exacte, exacte. No sé, em vaig... Fèiem tutorials de com fer el teu podcast, com gravar...
Suport.
Molt de suport, molt de material i tot això. Això, a partir d'aquí, es va muntar l'associació, una associació que va seguir les meves recomanacions, perquè jo ja estava en una altra associació, vaig dir, mira, jo estic portant una altra associació... ho portem d'aquesta manera i què us sembla? I,
pues es van emmirallar una mica amb aquella proposta, no? Amb aquells estatuts, exacte, o aquestes normes.
A mi els estatuts, per exemple, podem adaptar els meus estatuts, els adaptants per l'associació, es va fer i van muntar, vaig comentar, podien fer unes jornades anuals, a més que es facin a una ciutat diferent cada any, d'aquesta manera, doncs podem abarcar tot el territori nacional per fomentar el podcasting. En comptes de fer-se o en un lloc cada any al mateix lloc, doncs donem l'avantatge que vagi circulant com cada any es vagin fent. Mm. I vaig, ja des del 2007, inclús vaig comentar el tema dels premis, uns premis, però no pel premi en si, sinó per promoció. Es van muntar al final del 2010. Vam muntar els premis de l'associació de podcasting. I bé, al final, doncs, bueno, van haver canvis de juntes i tot això. Al final, doncs, estant aquí a Suècia, vaig dir, no puc agafar la responsabilitat de formar part de l'associació. No tinc temps i estic aquí i és el 100% del temps que li he de dedicar. I aquest any es celebren a Terrassa.
A l'octubre, no? Si no recordo malament.
A l'octubre, em sembla que és el segon cap de setmana d'octubre. O tercer cap de setmana d'octubre. I bé, jo volia, no sé, em feia il·lusió poder participar als premis. I bueno, ja vaig comprar el vol. No pels premis, sinó per veure la gent.
No estàs dins dels estatuts. No estàs dins de la norma.
De les normes, perquè he de fer un podcast. Els podcasts que he de fer s'han de fer des de dins del territori espanyol.
Però estem al 2025. Tu el podries fer damunt d'un globus a l'alçada d'Andorra.
Sí, però no. És a dir, els hi vaig comentar, i vaig dir, escolta, em sembla que aquestes bases, perquè estava molt mal redactat, aquestes bases estan una miqueta, no sé, és una hipèrbole. Hi ha aquí una repetició i em diu, em sembla que sí, que està malament, però clar, ja estan publicades, em sembla que no les podem canviar, deixa'm que parli amb la Junta. Jo, bueno, ja no em presento i ja em diràs alguna cosa. Sí, ja et dirà. A més, vaig detectar que el formulari que els podcasters es podien subscriure, vaig poder veure tots els podcasters que havien pujat al seu podcast. Podia veure els DNIs, podia veure els telèfons, podia veure-ho tot. A més, quan van fer el formulari, es van confondre i en comptes de posar el nom del camp, nom, correu electrònic, etc., hi havia el nom d'una persona, el DNI d'una persona, el telèfon...
Però no, era un exemple o era real? És que
no, era real.
Això és un tema de...
Vaig fer captura i li vaig dir, escolta, que surt aquesta informació, borreu-la, perquè és que això és informació privada, és a dir, que això no es pot fer públic. I em diu, no, tranquil, moltes gràcies, vaig fer captura, perquè si de cas diguessin, no, això és mentida, no, això surt d'aquesta manera, i em van dir això, doncs ja tirem alguna cosa. I avui he mirat, diu, bueno, doncs aviam si han canviat les bases, no han canviat les bases, diu, bueno, doncs el que faré serà apuntar-me i mira, si m'accepten bé i si no m'accepten, doncs mira, també. Jo no vaig pels premis, vaig per veure la gent, a prendre una cervesa, anar a dinar, anar a sopar, el que sigui, per molts anys que no veig els podcasters i alguns que no els he vist en persona i m'agradaria veure'ls. I posa doncs, que ja no s'accepten...
Més d'això.
Ja, que està tancat. I diu, bueno, doncs res. I clar, m'ha fet una mica, vulguis o no, doncs m'ha fet una miqueta de ràbia de tot el moviment i tot el que un ha arribat a fer al llarg de més de 20 anys i doncs que... Inclús el xat em va dir, escolta, sembla que ho hagin fet expressament per tu. És a dir...
No, home, no crec, però... No, el que passa és que hi ha coses que... Hi ha coses que denoten que no s'hi pensa, ¿vale? Perquè, a veure, si tu el que vols és promoure el podcasting, entenc que, clar, que, on poses el límit, no? Si és el podcasting de l'Estat, crec que a les bases està, que tu pots fer podcast, o sigui, que et pot presentar sempre i qual facis el podcast en llengua espanyola, euskera, gallec o català, que... Uh-huh. Que tu pots fer un podcast molt important i que tingui molta audiència o que tingui molta transcendència i el puguis fer en arameu o en anglès o en francès aquí. ¿Vale? Mm. Què estem parlant? De territori? Estem parlant de frontera? Estem parlant de llengua? De què estem parlant? Perquè si és de llengua, Hispanoamèrica també fa podcast en espanyol, no? I també s'haurien de presentar, no?
Si no recordo malament, les primeres bases del 2010 eren unes bases molt obertes. És a dir, l'únic que era l'idioma. Havia de ser espanyol o qualsevol llengua de l'estat espanyol, però podies fer el podcast a Argentina, a Cuba...
Però tu imagina't, un podcast en català fet a Perpinyà, que seria el teu cas, però vale, tu en castellà. Sí. No es pot presentar?
No es pot presentar.
En fi. Entesos el motiu. Anem a les propostes. Vaig avisar a la IA, a Perplexity Pro, perquè després aquest àudio jo el tiro contra Perplexity Pro, ja tinc un prompt, i Perplexity busca i aïlla el que són propostes. Perplexity. Ara vaig a dir les propostes finals, o anem a dir les propostes finals. Agafa les que direm ara i tot allò que se'n pugui deduir proposta que hàgim comentat abans. Vale? Perplexity, moltes gràcies. Vale. Ja està, això em treu ja una estona de revisió de la IA. Vale? Dit això, teniu alguna proposta vosaltres o comento ràpidament les 4 o 5 que tenim?
Per mi comenta.
Digues, sí. Ràpidament.
Vale, doncs mira, començo amb una d'en Radurdín, que sempre va bé escoltar-lo, que es diu All Man's Wars. Diu, en Jock Scalzi publica The Shattering Peace, el setè llibre de la seva saga All Man's Wars, traduït aquí com La vieja guàrdia en castellà. Diu que ell no sap si està traduït al català. Diu, encara no he tingut ocasió de llegir-ho, però la proposta m'ho segui és llegir tota la saga abans de posar-vos en aquest últim volum. Humor, mala llet i una visió molt cínica del que és la guerra i per què passa. Diu que és un imprescindible. Jo no tinc referències. No sé si algú de vosaltres en té, ha llegit.
No.
Bueno, prenem nota, Radurdín. Moltes gràcies. Vale, següent proposta que ens ve justament d'en Ramon Maria Gallar, parlant sobre AI, sobre intel·ligència artificial i productivitat, diu, us enllaço un article molt interessant sobre intel·ligència artificial i productivitat. Diu, el títol així per sobre, és de 404 media, diu, War Slop is killing productivity and making workers miserable. Vale? Suposo que és una reflexió. Aquests dies, per cert, poso parèntesis, hem estat parlant molt en el grup de Telegram de Mossega la Poma, en el grup d'intel·ligència artificial, contrastant dues visions. Aquells que diuen que la implantació de la intel·ligència artificial ha fet els entorns laborals menys productius, vale? I que al final la gent fa altres coses com és corregir i vigilar la intel·ligència artificial en lloc de la feina que feien abans, que anava més a preu fet, i hi ha qui diu que no, que realment són productius, no? Bueno, això és un etern debat, no sé què penseu vosaltres o quines experiències teniu.
Per mi, a nivell, és productiu. Per mi, productiu. També s'ha de veure per què l'utilitzes i quin procediment fa servir. No crec, tampoc serveix per tothom.
Perquè no tots els sectors són productius o potser han intentat implementar-ho i, ostres, per aquest sector aquí no hi ha manera. O sigui, hi ha sectors que sí i després el que diu el Dani, no? És a dir, pot haver coses que t'ajudin, no? O sigui, però no per a tota la teva feina.
No. Jo, la meva experiència és que en determinats processos molt concrets, quan he aconseguit afinar per dir-li a la intel·ligència artificial allò que vull, em fa ser més productiu en el sentit de que em fa guanyar temps. ¿Vale? Però no puc derivar tota la tasca sense una revisió posterior. Sempre necessito una revisió posterior. A vegades no la corregeixo, per exemple, això que parlàvem de les propostes, no? Si em proposa un enllaç que no és precisament el que vull, depèn del que estem parlant, no faig jo una recerca per trobar l'enllaç que vull, vale? Ho deixo passar. En altres casos sí, perquè tinc l'enllaç i m'interessa, vale? Però no em puc refiar en 100% de l'entregable de la intel·ligència artificial. Vale? Sí que és cert que em treu molt de temps del mig en endreçar i col·locar les coses. És un exemple. Vale? I més o menys els altres exemples que tindria anirien en aquest sentit. Però no substitueix el 100% de la feina, en cap cas. Vale? Visto, seguim. En Rup ens parla de Bola de Drac, diu: un anime pot canviar un país? L'impacte de Bola de Drac en la cultura catalana. Això és un documental que està disponible a TV3. Jo no sé, Dani, però el Rafael i jo crec que més o menys estem per allà en la mateixa quinta. A mi Bola de Drac ja em va agafar de gran. Jo tenia altres referents.
Em va agafar de gran, però la vaig veure, no?
Sí,
jo crec que sí, que va tindre... A mi em sembla que aquest documental l'he vist, va tindre molt impacte, sobretot amb la gent jove i amb la gent nouvinguda que hi havia a l'època per aprendre el català.
Sí, possiblement.
La gent s'hi va enganxar.
És que el Dani és més jove. Jo crec que el Dani és una mica més jove que nosaltres, no? Més o menys.
És 53, però també va sortir...
Tu estàs més... Tu estàs més a prop.
Estava crescut. Sí, jo ja estava... Sí. Però sí que coneixia gent més jove que jo, 4, 5 o 6 anys més jove que jo, i que sí que la seguien. Però jo no, jo ja... Estava per altres coses.
Molt bé. Més propostes. En queden dos. Una altra d'en Rup, que jo l'he titulat La moguda de Bosco. I això és molt interessant i és un tema que algun dia n'hauríem de parlar també amb tranquil·litat. ¿Vale? Hi ha hagut una sentència del Tribunal Suprem que obliga al govern espanyol a compartir el codi font de Bosco. ¿Vale? Bosco és un programari que no sé quina institució va encarregar a fer-li a no sé qui, i aquest no sé qui el va fer i li va entregar, però és un programari fet amb diner públic. Per tant, si jo inverteixo diner públic en un programari, me l'has de donar amb codi obert i jo haig de tenir l'obligació com a govern o com a institució pública de publicar-lo i compartir-lo i que, a més, els tercers el puguin auditar. Perquè si no, vés a saber qui i vés a saber... Ja no dic el cost, ja no parlo del que ha costat fer això, sinó que l'objecte d'allò sigui quelcom disponible per la societat que l'ha finançat, que al final són els nostres impostos. Vull dir que... Sí. És un tema que no... que hi ha hagut un grup d'advocats de l'estat espanyol bastant coneguts en temes de software lliure i de llibertat digital, que han estat molt, molt, molt intensos amb aquest tipus de coses. I això és fruit d'una lluita de molts anys, que fixeu-vos, això ha arribat fins al Tribunal Suprem i la sentència que ja és definitiva és que... per la jurisprudència que crea, de dir, no, el software institucional encarregat des d'institucions públiques i pagat amb diner públic, la seva conseqüència és que allò que es produeix ha de ser un software lliure, ha d'estar publicat i ha de ser accessible per la ciutadania. I em sembla de calaix, que no pot ser...
Porto anys escoltant aquest tema.
Sí, és un tema llarg. És un tema llarg.
Lluitant perquè fos públic.
Hi ha un advocat molt famós que sempre ha estat ficat amb aquests temes, ara no recordo el nom, i que està darrere també d'anar proposant aquests casos i guanyant-los, com ha passat. Vale. I bueno, aquí ara tenim el Sinner, que per això deia de convidar-los amb ell i en Josep Maria, que són dos oients dels Estats Units, a que vinguin i ens expliquin com de degradada està la situació als Estats Units. Diu, perquè ha hagut una polèmica ara aquests últims dies amb temes d'expulsió d'un periodista de prime time que tenia un programa a la tele, a la cadena ABC, ¿vale? Que pertany a Disney. Diu el Sinner, finiquiteu la subscripció a Disney Plus i Hulu per col·laboracionisme amb el règim feixista dels Estats Units, no? Així podeu guardar de lluitar contra el feixisme i estalviar-vos uns euros. Bueno, això ja sabem que el Sinner està molt, molt ficat aquí, molt tocat. Però bueno, això entra amb això que dèiem fa uns dies, que l'única cosa, per petita que sigui, que on nosaltres podem afegir el nostre petit gra de protesta és no posar els diners segons a on o posar-los en un altre lloc.
Sí, totalment, totalment d'acord. És la poca força que podem i que junts podem fer molta.
Als Estats Units no... Una de les formes de protesta típica americana, que aquí no es porta tant, però que als Estats Units ha funcionat sempre, són els boicots interns. És a dir, que la gent, contra alguna cosa que no li agrada, del signe que sigui, de l'àmbit que sigui, doncs protesta no comprant o retirant els diners, no?, de determinades coses. Sí, aquesta setmana...
A San Francisco, per exemple, el col·lectiu gay als anys 60... van fer boicot a una marca de cervesa i va funcionar. Sí, va funcionar.
I darrerament, aquest any, amb les paraules de Elon Musk, ha hagut molt boicot a Tesla dintre del propi Estats Units, no? Això també ha funcionat. Funciona bastant així. Escoltava, per això tinc ganes de que vinguin, escoltava els titulars o trossos, fragments, de la intervenció del Donald Trump en el discurs de les Nacions Unides i no m'ho podia creure. No puc entendre com es poden dir determinades coses que no són, no només no són certes, sinó que fonamenten un estat d'ànim de divisió que és molt perillós com a parlo de societat en general, no d'un país concret, és molt perillós. O tonteries com la de que el que deia que era el paracetamol i l'autisme amb els nens.
I a més... El que pot fer la gent és que deia de donar-se de baixa de Disney i de Google, tal i qual, invertir aquells diners fent-se mecenes de mossega la poma.
Ah, bueno, clar, això sempre pots fer-ho. Nosaltres no canviarem el món, però en parlarem. Vale? Parlarem de lo que ens sembla. Molt bona, Rafael, moltes gràcies. Molt bé, macos, doncs un plaer tenir-vos... Bueno, el Dani ja comença a ser un habitual. També és que estic, no sé, jo personalment estic molt agraït que hi siguis, Dani. No parles
gràcies
gaire. El Ludo no ens deixa parlar gaire a la resta. I jo tampoc, també tinc la meva corda. Però quan intervens, doncs és important. I Rafael...
Moltes gràcies.
Què vols que et digui? Moltíssimes gràcies per ser-hi. No havies estat mai en un directe? No havies estat mai
en directe no. Em vam fer uns minuts mosseguis fa temps, cap allà l'any 2018.
Jo recordo d'haver tingut àudios teus que vaig estar fent postpro amb àudios teus, si no recordo malament.
Sí,
en temes de
un minuts mosseguis. Sí, un minut mosseguis. Sí. I per mi un plaer que m'hagueu convidat i s'involuc cada setmana i el meu temps està disponible, encantat. O sigui que, i com a proposta, ara que ho deies, la gent si té dubtes en coses de fotografia i tal, doncs que les vagin dient i mira, se poden de resoldre si jo puc aparèixer cada setmana. O sigui que...
Perfecte. I sí, també si hi ha altres oients que tingueu ganes de treure el nas, o sigui, a mi em faria moltes... Perquè cada un de vosaltres teniu experiències personals que són molt enriquidores. Per exemple, el Birras. El Birras és un camioner que s'ha passejat per tota Europa i ha fet centenars i centenars de milers de quilòmetres. ¿Vale? Per tant, és un tio que ens pot explicar coses que ningú més com ell, que té aquesta experiència personal. El Radurdín ha treballat molt amb el sector energètic i sap moltes coses del tema energètic. O sigui que tenim oients que del seu àmbit i de les seves coses en saben molt. Vull dir que si volen anar participant, doncs ja sabeu que això sempre és un plaer. Molt bé, senyors. Gràcies per ser-hi. Gràcies als... No hem tingut molta activitat a YouTube avui, per el que estic veient. Suposo perquè avui també hem canviat de dia. Normalment enregistrarem dimecres a les 3:15 de la tarda, però aquesta setmana ha sigut impossible. Vull dir que si voleu ser en directe, genial. I si no, ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies a tots i una abraçada. Adeu.
Una abraçada. Adeu. Moltes gràcies.
Adeu. Adeu.